Ens acompanya el regidor de Presidència, Participació i Relacions Institucionals, Francesc Carol. El regidor impartirà la conferència La Divinitat Femenina a la Casa de Cultura. Precisament parlem amb ell sobre aquest tema. Bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda.
Com ja sabem, al llarg de la història ha hagut una forta presència de les deesses, però qui va començar amb aquesta tradició?
A la tradició occidental, de fet, és la primera forma de la divinitat. És a dir, fa entre 20 i 25.000 anys apareixen les anomenades Venus paleolítiques, que són representacions d'una divinitat femenina sempre. Mai van acompanyades d'un representant masculí. Estem parlant de 10.000 anys abans de les pintures de rupestres d'Altamira, és a dir, és la primera forma religiosa. Per tant, s'enfonsa directament en l'origen, com a mínim, de la humanitat a Europa, al Mediterrani i al Pròxim Orient.
Van néixer, per tant, abans que la forma masculina?
Totalment. La forma masculina apareix amb posterioritat quan apareixen les societats que són més aviat agricultores que no pas caçadores, i els hi cal algú que simbolitzi, si la dona és la mare terra, algú que simbolitzi la llavor. La llavor que ha de ser enterrada, morta, perquè fructifiqui al cap d'uns quants mesos i es converteixi en el pa de salvació. Aquesta funció automàticament la pren l'home. Per tant, la dona esdevé deessa immortal, mare terra, i l'home és un déu fill de la mare terra, però que és mortal, que reneix, però que és mortal, però sempre passa per la mort necessària. Per tant, és una aplicació al principi de la deessa.
I per què va néixer abans una dona com a deessa que un home?
Perquè a l'antiguitat, a l'època paleolític, s'identificava directament la dona com a vida, perquè era capaç de crear vida. No hi havia una identificació molt clara entre l'acte sexual i la reproducció. Per tant, es considerava que, com a moltes cultures tradicionals estudiades a l'època colonial, en què determinats esperits s'entraven en el cos de la dona, o determinats rituals fets per les dones feien que poguessin quedar gràvides, embarassades. Per tant, es considerava que la vida era una qüestió exclusivament femenina. Per tant, si la dona crea vida, la vida procedeix de la dona, és normal que tot allò que crea vida, com és la terra, és femenina. Per tant, és l'origen directe de l'explicació cap a la vida.
Hi ha una deessa que diguem que és molt important en la història, que és Afrodita, Venus en la cultura romana, però s'ha de parlar que molt més abans ja existia aquesta deessa i es diu que la iniciadora és el poble dels assiris.
Correcte. Ella sorgeix com a Ishtar. Ishtar és el nom que s'identifica a Babilònia amb el planeta Venus. De fet, el nom jueu Esther ve d'Ishtar. Per tant, s'identifica com a estel, però és l'estel del matí i de la tarda, és a dir, el primer que veiem i l'últim que marxa. Ishtar, convertida en deessa de l'amor i de la guerra, passa als fenicis com a Astarte, deessa de l'amor, i després a Afrodita, a Xipre, que és on ho agafen els grecs, i d'aquí passa a la Venus romana. Per tant, sí, correctament és originalment una deessa babilònica de l'amor i de la guerra.
Si avancem fins a l'edat mitjana, ja trobem que la figura femenina està una mica més marginada. Hi ha un cert escepticisme respecte a la dona sagrada a causa de la nostra cultura?
Sí, hi ha molt escepticisme, però moltes d'aquestes funcions de la deessa i de la dona sagrada són preses per figures femenines com Maria Magdalena i, sobretot, per la Verge Maria. Per tant, tots els rituals aplicats a la Verge Maria tenen un origen d'antigues deesses. Per exemple, la mateixa Astarte que comentàvem, Ishtar i Afrodita eren identificades amb un colom blanc, com a símbol de la sexualitat. Per tant, avui en dia, la Virgen de la Blanca Paloma és una forma d'afegir-hi aquesta divinitat. O, per exemple, la forma que té la deessa Isis de seure amb el nen Horus, amb els seus genolls, i a més negre com a símbol de la Mare Terra, i perquè Kemet, que és la forma que té les Isis, a dir Egipte, és negre, s'identifica automàticament amb la Verge de Montserrat. Per això és negre i per això té a Crist, Horus, assegut als seus genolls. Per tant, tota aquesta forma queda amagada en els cultes a la Verge Maria.
La Verge Maria, per tant, seria com una herència que ens ha quedat d'abans, però no sempre les deesses han tingut una caracterització de mare protectora, no?
No necessàriament. Per exemple, hi ha una forma dual molt interessant, que és Bastet Sekhmet. Bastet és la deessa egípcia del gat, que és la forma maternal del sol, però quan s'enfada es converteix en Sekhmet, la deessa destructora de la guerra. Per tant, al mateix temps, Ishtar és deessa de l'amor i deessa de la guerra. I moltes deesses, a més, exigien sacrificis de caràcter humà, com per exemple Artemis, la bessona del déu Apolo. Per tant, no necessàriament s'identifiquen amb la creació, perquè una de la part identificadora de la deessa és la deessa de la mort, la deessa que porta els homes i els mateixos déus de renaixement fins a la mort. Per tant, té una forma també destructora.
Una forma destructora que ara no, no es conserva, i creu que això és degut a que, a que hem viscut, o encara vivim, no ho sé, en una societat patriarcal?
Totalment. La forma destructora com a forma de guerra i forma de violència, quan inicialment Ishtar és deessa de la guerra, o Sekhmet, deessa de la guerra, o Atenea és la deessa de la guerra original grega, ho van prenent els déus masculins. Ares, que és un símbol no de la guerra, sinó dels soldats, es converteix en el déu de la guerra. I quan passa directament cap a Roma, pren el control màxim en forma de Mart. Per tant, Minerva, a qui era Atenea, ja no és deessa de la guerra. Per tant, són els dos masculins els que prenen el control de la guerra. La dona crea, l'home destrueix. I, a més, una forma més clara d'opressió. Per tant, totes aquelles cultures on hi ha una forta presència de la guerra, els déus masculins són més forts que els déus femenins. En canvi, en aquelles on hi ha menys presència de la guerra, la dona perd aquest concepte i és més un caràcter creador.
Per tant, hi ha mode de recopilació. Vostè, com a especialista en el tema, quina creu que és la importància de la figura femenina a la divinitat en la història?
És bàsica. S'explica sempre a favor o en contra, però sempre és bàsica. És impossible entendre el catolicisme sense la figura de la Verge Maria i després de les formes de Maria Magdalena i Maria de Betània, però tot el culte catòlic s'agafa directament cap aquí. Per tant, és molt bàsica la presència de la divinitat femenina, ja sigui perquè se la reconeix o perquè se la ataca. Moltes vegades, moltes deesses es converteixen en monstres posteriors, o s'identifica, per exemple, una forma de ritual a la deessa femenina, com és el culte al déu del bosc, que portava banyes i portava un trident com a símbol de la triple deessa, una cua i potes de mascle de cabra, com el Lucifer, el portador de la llum, es converteix automàticament en una cosa dolenta. Per tant, s'identifica directament a les dones amb algú dolent, com la bruixeria, i per això la major part de les actes de bruixeria sobre les dones, no sobre els homes.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre, regidor Francesc Carol, gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.